Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern qualifica de cacicada i ataca la democràcia el veto de la Junta Electoral Central a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Montse Manent.
Junts per Catalunya ja ha presentat com a substituts Gonzalo Boye, Xavier Trias i Beatriz Talegón. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha titllat la resolució d'atac a la democràcia, mentre que des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha carregat contra Carles Puigdemont per burlar-se de les institucions.
Ens trobem davant d'un nou atac a la democràcia que fins i tot incomoda els mateixos membres de la Junta Electoral Central. És més que evident que això és un frau a la democràcia novament perpetrat per un organisme dependent de l'Estat espanyol.
Quien se fuga de la justícia, no respeta las leyes y no respeta las instituciones, no pretenda ampararse precisamente en estas instituciones y cobrar de ellas.
Els primers testimonis de votants de l'1 d'octubre descriuen en el judici el procés la violència de les forces de seguretat. Asseguren que van passar por.
Un votant de Sant Carles de la Ràpita ha relatat els cops i pallisses de la Policia Nacional als votants, mentre el primer tinent d'alcalde de Sabadell, Juli Fernández, ha denunciat les agressions dels agents contra ell.
Nos pegaban en la barriga, nos pegaban en el hígado, en las partes bajas, y sé que a los más altos, tal como bajaban de dolor, les abrían la cabeza. Me acuerdo perfectamente del ruido de las porras cuando abrían una cabeza.
Me dio en la mejilla izquierda, mis gafas saltaron, caí al suelo, pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera del perímetro.
13 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià presentaran un contenciós administratiu contra la llicència d'obres de l'abocador de Riba-roja d'Ebre.
També han denunciat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre irregularitats en les obres i en tot el procediment.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Càrrecs electes d'aquests ajuntaments han comparegut aquest dimarts a Móra d'Ebre per respondre també a la creació de l'anomenat col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, integrat pels alcaldes de Riba-roja, Tivissa i d'altres regidors i caps de llista a les eleccions municipals que es desmarquen del posicionament pràcticament unitari a la comarca. Joan Juncàs, l'alcalde de la Torre de l'Espanyol.
Però nosaltres estem favorables a la indústria, que vinguin a la Ribera, que vinguin, seiem a parlar, però que vinguin i s'implantin. El que volem deixar ben clar és que un abocador no és una indústria.
El presumpte autor de l'homicidi d'ahir la nit al centre de Figueres havia estat condemnat el 2006 a internament psiquiàtric per una mort similar.
L'Ajuntament ha fet una ofrena floral per recordar la víctima i ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Des de l'Ajuntament es treballarà per presentar-se com a acusació popular contra el presumpte autor dels fets que va ser detingut després de l'apunyalament. Així ho expressa l'alcalde de Figueres, Jordi Masquer.
Que en el ple del paper 9 de maig proposarem en caràcter urgent aquest acord i que l'Ajuntament es personi com a acusació popular.
A la Vall d'Àneu, al Pallars Sobirà, tot a punt per la 28a edició del Dansàneu. El Festival de Cultura del Pirineu arribarà del 25 al 30 de juny. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Són algunes de les propostes destacades del festival, que se celebrarà 5 al 30 de juny a les Valls d'Àneu. Ruth Martínez és la directora del Dansàneu.
Incentiu a la producció tant més contemporània com també la que treballa amb materials d'arrel tradicional, i jo crec que és una aposta que hem fet com a festival que ens ha funcionat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Mig ennuvolat a bona part del litoral, prelitoral, tot l'interior del quadrant nord-est, des de Montseny fins al Montsec, també al Pirineu. Per Pirineu, per aquestes nuvolades inofensives, la majoria d'elles, però algunes d'elles, com dèiem, a la serralada prelitoral, Montseny, també serralada transversal, Guilleries, en aquests indrets a la tarda podrà descarregar algun ruixat. A la resta, per tant, Pirineu i Prepirineu Occidental i Ponent, lluirà un bon sol, i amb aquest sol la temperatura màxima avui s'enfilirà una mica. El vent s'imposa al règim de marinades a bona part del territori, vent de component sud entre fluix i moderat, una mica més reforçat a la tarda, hi haurà alguns cops forts tant a l'interior com a la meitat nord del litoral. Per tant, situació marítima en conjunt tranquil·la, també marejol, però alguna àrea de menor a la meitat nord de la costa. L'excepció és al nord del Cap de Creus, on allà persistirà una tramuntana més aviat fluixa. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Complicada la circulació aquesta hora, sobretot a vies properes a Barcelona. Cues a l'A2, a l'altura de Castellbisbal, d'entrada a la capital catalana. Hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. I també aturades a Sant Joan Despí de sortida per anar cap a Martorell. L'autopista P7, un altre dia amb molt volum de trànsit, amb aturades a Barberà i Sant Cugat, en direcció a Tarragona. Cues també a la B23, al tram d'Esplugues, fins a l'entrada a l'Avinguda Diagonal i molta intensitat al Papiol per anar cap a Martorell. També trobareu aturades a la C32 Esplugues, cap al nus de la Trinitat. Dels accessos nord, trànsit complicat a la C58. Veiem per càmeres aturades des de Montcada fins pràcticament l'entrada a Barcelona, també a Ripollet i Sant Quirze, en direcció sud. La C31 a Cubelles, també molt carregada aquesta tarda en direcció Tarragona. I les rondes de la capital catalana molt plena, sobretot la B20, en direcció Trinitat. Aquesta és la situació. Molt bona tarda.
Sabies que les duixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El govern qualifica de cacicada i ataca la democràcia la decisió de la Junta Electoral Central de vetar la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Junts per Catalunya ha presentat com a substituts Gonzalo Boye, Xavier Trias i Beatriz Talegón.
La portaveu Meritxell Budó ha titllat la decisió d'atac a la democràcia.
És evident que ens trobem davant d'un nou atac a la democràcia, un nou atac a la democràcia que fins i tot incomoda els mateixos membres de la Junta Electoral Central. Recordem que tant el president com el vicepresident de la Junta Electoral Central han emès un vot particular contrari a aquesta decisió, contrari a aquesta resolució, i per tant doncs, és més que evident que això és un frau a la democràcia, novament perpetrat per un organisme dependent de l'Estat espanyol.
En canvi, des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha expressat la seva satisfacció per la decisió de la Junta presa a instàncies de la seva formació i del PP. Carrizosa ha criticat Puigdemont per criticar les institucions europees, però alhora voler-ne formar part.
Quien se fuga de la justicia, no respeta las leyes y no respeta las instituciones, no pretenda ampararse precisamente en estas instituciones y cobrar de ellas.
D'altra banda, el govern ha reclamat avui a Pedro Sánchez que torni a la taula de diàleg i que s'inicien converses sense condicions per cap de les parts. Consideren que Sánchez no pot governar d'esquena a Catalunya.
En el judici al procés, avui han començat a testificar votants ferits l'1 d'octubre pels cossos policials i han relatat com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil els van pegar i apallissar. També han descrit escenes amb sang i asseguren que van passar por. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Cops de porra i de puny al cap, a la panxa, als genitals, cosses al cap de persones a terra, vidres trencats a cops de mall, ambulàncies, ferits, sang, por i llàgrimes. Són elements comuns a les explicacions d'avui. Joan Pau Salvador, de Sant Carles de la Ràpita.
Y por debajo nos pegaban en la barriga, nos pegaban en el hígado, en las partes bajas, y sé que a los más altos, tal como bajaban de dolor, les abrían la cabeza. Me acuerdo perfectamente del ruido de las porras, cuando abrían una cabeza.
Juli Fernández, tinent d'alcalde de Sabadell.
Me dio en la mejilla izquierda, mis gafas saltaron, caí al suelo y pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera del perímetro y cuando me dejaron allí pues me dieron un par de patadas en la espalda.
Ferran Soler, votant a Dosrius, on diu que pagaven també els policies de paisà.
Fue un puñetazo a la cara directo de un sargento de la Guardia Civil. Incluso pude ver a un agente que iba vestido de paisano, que iba con chaqueta tejana y una gorra de la marca Monster, que pegaba un puñetazo a una persona que pues no le había hecho nada y pegaba un puñetazo.
l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, on esperaven l'arribada del president Puigdemont.
La Guardia Civil fue arrancando, fue tirando la gente en el suelo, dejando gente inconsciente. Tampoco dejó entrar a la ambulancia para atender a esto, sino que la ambulancia tuvo que quedarse fuera y venir a pie hasta la Plaza del Pabellón. Y hasta el punto de llegar a la puerta, empezaron a golpear la puerta con un mazo, a golpes, tiraron el cristal al suelo, pero finalmente entraron por la puerta del lado.
La majoria han dit que van anar als col·legis perquè votar no és il·legal, ho consideraven molt important i els feia molta il·lusió.
A la sessió de tarda, l'exdirector del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha assegurat que l'1 d'octubre 991 persones van ser ateses a conseqüència de les càrregues policials.
Els primers a comparèixer han estat testimonis de les càrregues a centres de votació de diferents punts de Catalunya. Una senadora i un diputat d'Esquerra han relatat com els antiavalots els van colpejar davant de l'Institut Tarragona de la capital del Tarragonès. L'alcalde de Fonollosa, el Bages, ha relatat com 80 agents de la Guàrdia Civil van actuar en un municipi amb 270 votants censats. Després, l'exdirector del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha fet el balanç dels ferits durant l'1 d'octubre.
Las personas atendidas registradas por los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario de Responsabilidad Pública de Cataluña fueron de 1.066, 991 el 1 de octubre y 75 entre el 2 y el 4 de octubre, incluyendo 12 representantes de los cuerpos policiales, concretamente 9 policías nacionales, 2 guardias civiles y un mosso d'esquadra.
Elvira ha dit que la majoria dels atesos ho van ser per policontusions i que els ferits més greus van patir traumatismes cranials i fractures. També ha explicat que la distribució va ser desigual. Així, per exemple, a l'Alt Pirineu i Aran, amb prop d'un 1% de la població de Catalunya, es va atendre el 12% dels ferits, més que la suma de totes les regions sanitàries de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el 44% de la població.
Les càrregues policials a Sant Julià de Ramis, a Aiguaviva i a diversos col·legis de Girona ja són l'epicentre d'una investigació judicial a càrrec del jutjat d'instrucció número 2 de Girona.
En declaracions a la xarxa, l'advocat i president de l'Associació d'Advocats Voluntaris de Girona, Albert Carreras, s'ha mostrat convençut que trobaran la manera d'identificar tots els agents que van participar en l'operatiu policial de l'1 d'octubre en aquests municipis.
Algunes de les víctimes varen aconseguir fer descripcions, van poder donar descripcions bastant acurades d'aquests agents que varen actuar a Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. I quan obtinguem els llistats de cada un dels agents que va participar en aquests col·legis electorals, intentarem que puguin ser identificats i que hi poder ser citats.
De moment, 23 agents de la Policia Nacional ja estan sent investigats.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
13 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià presentaran un contenciós administratiu contra la llicència d'obres de l'abocador de Riba-roja d'Ebre. També han denunciat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre irregularitats en les obres i en tot el procediment, tot plegat per evitar que el dipòsit de residus industrials sigui una realitat. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Front comú institucional i jurídic per aturar l'abocador de Riba-roja d'Ebre. 11 dels 14 ajuntaments de la Ribera d'Ebre, a excepció de Riba-roja, Tivissa i Ascó, i 2 dels pobles veïns del Segrià, Almatret i Maials, estan ultimant un contenciós administratiu contra la llicència d'obres de l'Ajuntament. Se sumarà a les denúncies que individualment ja estan presentant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Urbanisme de la Generalitat per captació d'aigua sense autorització i pels danys que els treballs estan ocasionant en camins i finques. Càrrecs electes d'aquests ajuntaments han comparegut aquest dimarts a Móra d'Ebre per respondre també a la creació de l'anomenat Col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, integrat pels alcaldes de Riba-roja, Tivissa i d'altres regidors i caps de llista a les eleccions municipals que es desmarquen del posicionament pràcticament unitari a la comarca. Joan Juncàs, l'alcalde de la Torre de l'Espanyol.
Però nosaltres estem favorables a la indústria, que vinguin a la Ribera, que vinguin, seiem a parlar, però que vinguin i s'implantin. El que volem deixar ben clar és que un abocador no és una indústria.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha requerit a l'Ajuntament de Riba-roja una còpia de l'expedient complet de la llicència d'obres, alertant que si el permís no s'adequa al pla especial urbanístic vigent, s'emprendran les accions oportunes.
El presumpte autor de l'homicidi d'ahir a la nit al centre de Figueres té antecedents per un delicte similar. Havia estat condemnat el 2006 a internament psiquiàtric per matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia. Mentrestant, la capital altempordanesa està de dol. L'Ajuntament ha fet una ofrena floral per recordar la víctima i ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Figueres mostra el seu dolor per l'assassinat ahir al vespre en plena rambla de la ciutat d'un veí de 64 anys. Els regidors i el govern de la ciutat han fet entrega d'una corona de flors a la rambla on es van produir els fets com a mostra de respecte cap a la víctima. Des de l'Ajuntament es treballarà per presentar-se com a acusació popular contra el presumpte autor dels fets que va ser detingut després de l'apunyalament. Així ho expressa l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
Que com a Ajuntament ens plantegem exercir l'acusació popular i és per això que en el ple del proper 9 de maig proposarem en caràcter urgent aquest acord i que l'Ajuntament es personi com a acusació popular perquè no es torni a repetir, perquè la justícia sigui implacable.
Els fets es van produir pels vols de les 9 del vespre quan la Rambla està més concorreguda i això va fer que testimonis de seguida avisessin els serveis d'emergència i a la policia.
Els pares d'un dels nadons morts a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han denunciat els fets del defensor del pacient. Recordem que el Departament de Salut ha obert una investigació per la mort de dos nadons prematurs en aquest hospital.
El centre manté aïllats a la UCI 8 bebès també prematurs que tenen el mateix bacteri que ha provocat la mort dels dos nadons. Cap dels afectats no presenta símptomes. Segons fonts de l'hospital, els nadons prematurs van morir per una inflamació intestinal agreujada per un bacteri i afegeixen que van ser determinants l'edat i el pes de les criatures. Van néixer a les 24 i les 25 setmanes de gestació i la seva salut era fràgil. Un pesava menys de 500 grams i l'altre no arribava als 700. El bacteri que s'ha detectat a 8 bebès acostuma a provocar infeccions al pulmó, a les vies urinàries, al tracte intestinal i a les ferides, i és molt resistent als antibiòtics més coneguts.
Crida dels sindicats per omplir els carrers aquest 1 de maig. En algunes comarques com Osona, Comissions Obreres i la UGT prioritzen la participació a la gran manifestació de Barcelona demà. Aquest vespre, però, hi ha convocada una manifestació prèvia a la capital osonenca. El 9FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. Aquest any tampoc participaran els actes previstos a Vic. Prioritzen així la participació massiva a la convocatòria de Barcelona, centrada enguany a la reclamació de la derogació de les dues reformes laborals. Comissions Obreres i UGT coincideixen a l'hora de valorar la victòria de les esquerres a les eleccions generals. Gonzalo Plata és el secretari general de Comissions Obreres del Vallès Oriental, el Maresme i Osona, i Mari Moyano, secretària general d'UGT a Osona.
Aquestes darreres eleccions diuen moltes coses, però diuen sobretot una de neta i clara. A partir d'ara som les persones que passem al davant. Ni els interessos de les corporacions, ni els interessos dels rics.
I sobretot, el que tenim que lluitar i molt és sobre la derogació de les reformes laborals.
A Vic, la manifestació per recordar la lluita laboral que representa l'1 de maig es farà aquest vespre, convocada per la CGT amb el suport de la COS.
Repassem ara altres qüestions destacades de la jornada. Preocupació per la gran quantitat de brossa que es troben els pescadors al mar, la majoria plàstic. Per aquest motiu, fa 4 anys que s'ha posat en marxa un projecte perquè 2018 ha aconseguit recollir 70 tones d'escombraries marines. La Ràpita és un dels ports que participa en aquesta iniciativa. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. A Catalunya s'han recollit 70 tones d'escombraries marines en un any mitjançant el projecte Marine Upcycling the Oceans que va néixer el 2015. Actualment hi formen de pescadors de 14 ports catalans, entre ells la Ràpita, un dels ports amb més nombre de flota d'arrossegament, ara en la qual se centra el projecte ja que el 70% de la brossa està al fons del mar. Irene Díez es la directora de la Fundación Ecoalf.
Pero principalmente el arrastre es el que puede sacar 1 o 2 kilos de basura al día. Entonces para nosotros San Carlos era un puerto clave, ya os digo, por la importancia de la flota de arrastre. Entonces no tenía mucho sentido ir a otros puertos donde puede haber 7 barcos de arrastre si no estábamos en San Carlos.
Després de recollir la brossa i depositar-la en contenidors especials, els residus es transporten, es classifiquen i es reciclen. Precisament l'empresa de moda sostenible Ecoalf forma part del projecte i elabora peces d'alta qualitat, tot amb productes reciclats.
Una inspecció sanitària del Departament de Salut ha detectat un brot de legionel·la al camp de futbol de Pomar, a Badalona. L'Ajuntament ha tancat les instal·lacions que s'estan desinfectant. Es dona la circumstància que la setmana passada ja es va detectar la bactèria de la legionel·la en un altre equipament de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs, bona tarda.
Bona tarda. Tant les dutxes dels vestidors com el sistema de rec han quedat clausurats temporalment i a l'espera de realitzar la desinfecció de la bactèria, que es durà a terme dijous o divendres d'aquesta setmana. Aquest brot de legionel·la s'ha detectat de forma similar al de la setmana passada al camp de futbol de Lloreda, és a dir, arran d'una inspecció sanitària realitzada pel Departament de Salut de la Generalitat. L'Ajuntament de Badalona ha anunciat que realitzarà un tractament de desinfecció en xoc en els dos camps de futbol al llarg d'aquesta setmana. Ho ha explicat Jordi Ferron, coordinador d'esports de l'Ajuntament.
Realment és el més ràpid que hem pogut i que es pot fer perquè es detecta un brot, es tanca la instal·lació.
Una vegada feta la desinfecció, cal esperar com a mínim 15 dies abans de fer unes noves analítiques i comprovar si s'ha realitzat amb èxit.
En cultura, a la Vall d'Àneu, al Pallars Sobirà, tot a punt per la 28a edició del Dansàneu. El Festival de Cultura del Pirineu arribarà del 25 al 30 de juny. Enguany, el festival s'avança una setmana i es concentra en tan sols una setmana, ja que en un principi coincidia amb la celebració del Doctor Music Festival. Uau, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Sol Picó amb Marco Mezquida, Jaume Sangrà amb Carles Marigó o les produccions Aer, Teia i Sa Mateixa són algunes de les propostes destacades del festival, que se celebrarà del 25 al 30 de juny a les Valls d'Àneu. Ruth Martínez és la directora del Dansàneu.
Incentiu a la producció tant més contemporània com també la que treballa amb materials d'arrel tradicional i jo crec que és una aposta que hem fet com a festival que ens ha funcionat i si m'ho permeteu estem especialment contents de que, de fet, alguns dels espectacles que neixen o s'incentiven des del Dansàneu puguin córrer, puguin tenir trajecte.
El Dansàneu també vol donar un major pes als aspectes patrimonials i per aquest motiu, abans de cada espectacle, s'oferirà una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades als espectacles.
El govern ha acordat aquest matí atorgar les creus de Sant Jordi a 29 personalitats i 15 entitats. Destaquen el jugador del Barça, Leo Messi, o els expresidents del Parlament, Ernest Benach, Joan Rigol i Núria de Gispert.
També rebran el guardó l'esportista Núria Piques o l'arquitecte Benedetta Taliabue. Pel que fa a les entitats, s'ha atorgat la creu a, entre d'altres, la Trinca, l'Ateneu de Tàrrega, la Coral Capella de Santa Maria de Ripoll o el Centre Catòlic de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona.
Torna una nova edició del Músic Valls Va de Vins, la mostra de vins de la denominació d'origen Tarragona, que marida aquest producte amb gastronomia local i amb música. Es farà del 10 al 12 de maig i un dels plats forts serà l'actuació del cantant de Mishima, David Carabén.
Altres noms destacats són Joan Reig, Eric Vinaixa, els anglo-madrilenys Shirley Davis and the Silverbacks o el Ran Ran Ran, això pel que fa a la música. Pel que fa al vi, enguany hi haurà 10 cellers presents als seus vins i propostes de maridatge. La part gastronòmica la tindrà coberta l'Associació de Restauradors de Valls. N'ha parlat el regidor de Turisme i Comerç, Ajuntament de Valls, Òscar Peris.
La fira, evidentment, és una fira de vins, una fira on hi ha vins i cellers que hi participen d'una forma doncs, també molt important a l'hora de portar també varietats antigues, recuperar doncs, també algun tipus doncs, de producció també diferent, i això també la fa doncs, quelcom especial i recomanable. L'esdeveniment és un esdeveniment que pràcticament la ciutat s'hi aboca, la comarca s'hi aboca, i cada cop ens ve més gent també d'altres contrades.
Aquesta setena edició del Músic Valls Va de Vins es farà el segon cap de setmana de maig a la plaça del Pati, en ple cor de la capital de l'Alt Camp.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui comença el play-off de la Lliga Masculina de Waterpolo.
I ho fa un any més amb l'Atlètic Barceloneta com el gran rival a batre. Els mariners, que aspiren a sumar la 18a Lliga, no debutaran fins demà davant el Canoe. Els partits d'avui de quarts de final seran Terrassa-Sabadell a partir d'un quart de nou i Barcelona-Sant Andreu, que començarà mitja hora més tard. Els de Toni Esteller fa més d'una dècada que no arriben a una final del campionat domèstic, però la bona fase regular que han protagonitzat els dona opcions. El Terrassa també intentarà repetir l'èxit de fa un any quan va ser subcampió. El seu primer rival és l'Astralpool Club Natació Sabadell.
Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
L'Astralpool Natació Sabadell té l'oportunitat d'esmenar a partir d'aquest vespre una temporada molt irregular. Classificats pel play-off de la Lliga Premat de Waterpolo masculí en setena posició, igualant el pitjor resultat de la seva història, els homes de Quim Colet debuten als quarts de final en un derbi contra el Terrassa que en els últims temps sempre ha estat molt igualat. De fet, és el tercer any consecutiu que sabadellencs i agarencs es veuen les cares a la post-temporada. El 2017, el conjunt que aleshores entrenava el Xava Gómez es va classificar per la final derrotant els de Dida Covacho en 3 partits. L'any passat, mateixa ronda i mateix resultat però a la inversa. Amb la d'aquest vespre, a més, serà la cinquena vegada que tots dos equips es vegin les cares aquesta campanya. Derrota de l'Astralpool per 6-8 a les semifinals de la Supercopa, empat a 7 a la segona ronda prèvia de la Champions que eliminava el club, desfeta per 8-9 de nou de l'Astralpool en el partit de la primera volta de la Lliga Premat i ensopegada també per 10-9 ara fa unes setmanes a Terrassa. La primera, per cert, de l'Astralpool a territori enemic des d'octubre del 2013. Tot i aquests precedents ajustats, el favoritisme recau en els agarencs. El conjunt de Dida Covacho només ha perdut 3 partits en tota la temporada, els dos de l'Atlètic Barceloneta i la visita a Mataró. El Natació Sabadell, en canvi, ha finalitzat la fase regular amb un balanç de 10 victòries, 2 empats i 10 derrotes. El primer partit d'aquests quarts de final del play-off pel títol de Lliga tindrà lloc a 8:15 del vespre a Terrassa, mentre que el segon es disputarà el dijous a les 8 del vespre a Calllong. En cas de ser necessari un tercer i definitiu duel, la sèrie tornaria a marxar a Terrassa dissabte a les 6.
I demà, darrera jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba.
Amb 3 equips amb opcions de guanyar el títol, el Polo barceloní amb un punt d'avantatge sobre l'Atlètic Terrassa i el Club Egara, que s'enfrontaran entre ells a la darrera jornada.
L'Igualada femení d'hoquei patins és a un pas de classificar-se per jugar a la gran final del campionat nacional català.
Després de donar un cop d'autoritat a la pista del Palau de Plegamans, on es van imposar per 0-2.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la nova temporada de la Banda Municipal de Barcelona i el seu director titular, José Rafael Pascual Vilaplana.
Emociona't amb obres de Gershwin, Strauss, Shostakovich, Guinovart, Karloff, Cesarini, Beethoven i grans convidats com Pacho Flores, Isabel Ruth Weber, Philip Spark, Marta Mateo, Roque Baños, Àlex Casanovas o Celina Ott. Més informació i abonaments a partir de 45 euros a auditori.cat.
De les coses bones que hi ha al món, sincerament a mi me'n calen poques. La teva companyia, el cafè amb rom, i el mar està ballant-se contra les roques. I amb l'ascensor social i amb la classe mitjana, en la mateixa alegria que tenir-te aquí a tocar al meu costat, acariciats per aquest sol del migdia. Hauríem de repartir-ho tot entre la penya, perquè cap de la forma hi faltés la llenya i que hi hagués la mateixa renda per capital.
Xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern qualifica de cacicada i ataca la democràcia al veto de la Junta Electoral Central a la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Montse Manent.
Junts per Catalunya ja ha presentat com a substituts Gonzalo Boye, Xavier Trias i Beatriz Talegón. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha titllat la resolució d'atac a la democràcia, mentre que des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha carregat contra Carles Puigdemont per burlar-se de les institucions.
Ens trobem davant d'un nou atac a la democràcia que fins i tot incomoda els mateixos membres de la Junta Electoral Central. És més que evident que això és un frau a la democràcia novament perpetrat per un organisme dependent de l'Estat espanyol.
Quien se fuga de la justicia, no respeta las leyes y no respeta las instituciones, no pretenda ampararse precisamente en estas instituciones y cobrar de ellas.
Els primers testimonis de votants de l'1 d'octubre descriuen en el judici el procés la violència de les forces de seguretat. Asseguren que van passar por.
Un votant de Sant Carles de la Ràpita ha relatat els cops i pallisses de la Policia Nacional als votants, mentre el primer tinent d'alcalde de Sabadell, Juli Fernández, ha denunciat les agressions dels agents contra ell.
Nos pegaban en la barriga, nos pegaban en el hígado, en las partes bajas, y sé que a los más altos, tal como bajaban de dolor, les abrían la cabeza. Me acuerdo perfectamente del ruido de las porras cuando abrían una cabeza.
Me dio en la mejilla izquierda, mis gafas saltaron, caí al suelo, pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera del perímetro.
13 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià presentaran un contenciós administratiu contra la llicència d'obres de l'abocador de Riba-roja d'Ebre.
També han denunciat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre irregularitats en les obres i tot el procediment.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Càrrecs electes d'aquests ajuntaments han comparegut aquest dimarts a Móra d'Ebre per respondre també a la creació de l'anomenat col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, integrat pels alcaldes de Riba-roja, Tivissa i d'altres regidors i caps de llista a les eleccions municipals que es desmarquen del posicionament pràcticament unitari a la comarca. Joan Juncàs, l'alcalde de la Torre de l'Espanyol.
Però nosaltres estem favorables a la indústria, que vinguin a la Ribera, que vinguin, seiem a parlar, però que vinguin i s'implantin. El que volem deixar ben clar és que un abocador no és una indústria.
El presumpte autor de l'homicidi d'ahir a la nit al centre de Figueres havia estat condemnat el 2006 a internament psiquiàtric per una mort similar.
L'Ajuntament ha fet una ofrena floral per recordar la víctima i ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Des de l'Ajuntament es treballarà per presentar-se com a acusació popular contra el presumpte autor dels fets que va ser detingut després de l'apunyalament. Així ho expressa l'alcalde de Figueres, Jordi Masquet.
Que en el ple del proper 9 de maig proposarem en caràcter urgent aquest acord i que l'Ajuntament es personi com a acusació popular.
A la Vall d'Àneu, al Pallars Sobirà, tot a punt per la 28a edició del Dansàneu. El Festival de Cultura del Pirineu arribarà del 25 al 30 de juny.
Enguany el festival s'avança una setmana i es concentra en tan sols 7 dies i comptarà amb Sol Picó, Marco Mezquida, Jaume Sant Marigó.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Són algunes de les propostes destacades del festival, que se celebrarà del 25 al 30 de juny a les Valls d'Àneu. Ruth Martínez és la directora del Dansàneu.
Incentiu a la producció tant més contemporània com també la que treballa amb materials d'arrel tradicional. I jo crec que és una aposta que hem fet com a festival que ens ha funcionat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Mig ennuvolat a bona part del litoral, prelitoral, tot l'interior del quadrant nord-est, des de Montseny fins al Montsec, també al Pirineu. Per Pirineu, per aquestes nuvolades inofensives, la majoria d'elles, però algunes d'elles, com dèiem, a la serralada prelitoral, Montseny, també serralada transversal, Guilleries, en aquests indrets a la tarda podrà descarregar algun ruixat. A la resta, per tant, Pirineu i Prepirineu occidental i ponent, lluirà un bon sol, i amb aquest sol la temperatura màxima avui s'enfilirà una mica. El vent s'imposa al règim de marinades a bona part del territori, vent de component sud entre fluix i moderat, una mica més reforçat a la tarda, hi haurà alguns cops forts tant a l'interior com a la meitat nord del litoral. Per tant, situació marítima en conjunt tranquil·la, també marejol, però alguna àrea de maror a la meitat nord de la costa. L'excepció és el nord del Cap de Creus, on allà persistirà una tramuntana més aviat fluixa. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs complicada la circulació aquesta hora, sobretot a vies de l'àrea de Barcelona. Veiem per càmeres aturades a la C58, des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona. També cues a Terrassa en direcció nord i també a Sant Quirze en dues direccions. La C60 també registra trànsit lent a Mataró en direcció sud. Cues també a la C17 a Lliçà de Vall en direcció Barcelona. Compte també alguns accessos sud, com la B23, amb cues, Esplugues, d'entrada a l'Avinguda Diagonal, també al Papiol per anar cap a Martorell. Veiem per càmeres trànsit lent a la C32 a Sant Boi, en direcció Castelldefels, també a Esplugues, en direcció Nus de la Trinitat. I també destaquem la B23, amb aturades al Papiol en direcció Martorell. La ronda és també força plena, de 6 hora del vespre, sobretot la B20, amb uns 5 quilòmetres de lentitud en direcció Trinitat, i a la pota nord de Santa Coloma també trànsit molt intens en direcció Trinitat. Aquesta és la situació. Bona tarda.
Gràcies, Helena López. I atenció als usuaris de Rodalies Renfe, perquè la línia R4 pateix retards que poden superar els 60 minuts. És per l'atropellament d'una persona entre Terrassa Est i Sabadell Nord. En aquest tram es circula per via única, cosa que alenteix el servei.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El govern qualifica de cacicada i ataca la democràcia la decisió de la Junta Electoral Central de vetar la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions europees. Junts per Catalunya ha presentat com a substituts Gonzalo Boye, Xavier Trias i Beatriz Talegón.
La portaveu Meritxell Budó ha titllat la decisió d'atac a la democràcia.
És evident que ens trobem davant d'un nou atac a la democràcia, un nou atac a la democràcia que fins i tot incomoda els mateixos membres de la Junta Electoral Central. Recordem que tant el president com el vicepresident de la Junta Electoral Central han emès un vot particular contrari a aquesta decisió, contrari a aquesta resolució, i per tant doncs, és més que evident que això és un frau a la democràcia, novament perpetrat per un organisme dependent de l'Estat espanyol.
En canvi, des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha expressat la seva satisfacció per la decisió de la Junta presa a instàncies de la seva formació i del Partit Popular. Carrizosa ha criticat Puigdemont per criticar les institucions europees, però alhora voler-ne formar part.
Quien se fuga de la justicia, no respeta las leyes y no respeta las instituciones, no pretenda ampararse precisamente en estas instituciones y cobrar de ellas.
D'altra banda, el govern ha reclamat avui a Pedro Sánchez que torni a la taula de diàleg i que s'iniciïn converses sense condicions per cap de les parts. Consideren que no pot governar d'esquena a Catalunya.
En el judici al procés, avui han començat a testificar votants ferits l'1 d'octubre pels cossos policials i han relatat com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil els van pegar i apallissar. També han descrit escenes amb sang i asseguren que van passar por. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Cops de porra i de puny al cap, a la panxa, als genitals, cosses al cap de persones a terra, vidres trencats a cops de mall, ambulàncies, ferits, sang, por i llàgrimes. Són elements comuns a les explicacions d'avui. Joan Pau Salvador, de Sant Carles de la Ràpita.
Y por debajo nos pegaban en la barriga, nos pegaban en el hígado, en las partes bajas, y sé que a los más altos, tal como bajaban de dolor, les abrían la cabeza. Me acuerdo perfectamente del ruido de las porras cuando abrían una cabeza.
Juli Fernández, tinent d'alcalde de Sabadell.
Me dio en la mejilla izquierda, mis gafas saltaron, caí al suelo y pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera del perímetro y cuando me dejaron allí pues me dieron un par de patadas en la espalda.
Ferran Soler, votant a Dosrius, on diu que pagaven també els policies de paisà.
Fue un puñetazo a la cara directo de un sargento de la Guardia Civil e incluso pude ver a un agente que iba vestido de paisano, que iba con chaqueta tejana y una gorra de la marca Monster, que pegaba un puñetazo a una persona que pues no le había hecho nada y pegaba un puñetazo.
L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, on esperaven l'arribada del president Puigdemont.
La Guardia Civil fue arrancando, fue tirando la gente en el suelo, dejando gente inconsciente, tampoco dejó entrar a la ambulancia para atender a esto, sino que la ambulancia tuvo que quedarse fuera y venir a pie hasta la Plaza del Pabellón y hasta el punto de llegar a la puerta empezaron a golpear la puerta con un mazo a golpes. Tiraron el cristal al suelo, pero finalmente entraron por la puerta del lado.
La majoria han dit que van anar als col·legis perquè votar no és il·legal, ho consideraven molt important i els feia molta il·lusió.
A la sessió de tarda, l'exdirector del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha assegurat que l'1 d'octubre 991 persones van ser ateses a conseqüència de les càrregues policials.
Els primers a compareixer han estat testimonis de les càrregues de centres de votació de diferents punts de Catalunya. Una senadora i un diputat d'Esquerra han relatat com els antiavalots els van colpejar davant de l'Institut Tarragona de la capital del Tarragonès. L'alcalde de Fonollosa, al Bages, ha relatat com 80 agents de la Guàrdia Civil van actuar en un municipi amb 270 votants censats. Després, l'exdirector del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha fet el balanç dels ferits durant l'1 d'octubre.
Las personas atendidas registradas por los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario de Responsabilidad Pública de Cataluña fueron de 1.066, 991 el 1 de octubre y 75 entre el 2 y el 4 de octubre, incluyendo 12 representantes de los cuerpos policiales, concretamente 9 policías nacionales, 2 guardias civiles y un mosso de escuadra.
Elvira ha dit que la majoria dels atesos ho van ser per policontusions i que els ferits més greus van patir traumatismes cranials i fractures. També ha explicat que la distribució va ser desigual. Així, per exemple, a l'Alt Pirineu i Aran, amb prop d'un 1% de la població de Catalunya, es va atendre el 12% dels ferits, més que la suma de totes les regions sanitàries de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb 44% de la població.
Les càrregues policials a Sant Julià de Ramis, a Aiguaviva i a diversos col·legis de Girona ja són l'epicentre d'una investigació judicial a càrrec del jutjat d'instrucció número 2 de Girona.
En declaracions a la xarxa, l'advocat i president de l'Associació d'Advocats Voluntaris de Girona, Albert Carreras, s'ha mostrat convençut que trobarà la manera d'identificar tots els agents que van participar a l'operatiu policial de l'1 d'octubre en aquests municipis.
Algunes de les víctimes varen aconseguir fer descripcions, van poder donar descripcions bastant acurades d'aquests agents que varen actuar a Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. I quan obtinguem els llistats de cada un dels agents que va participar en aquests col·legis electorals, intentarem que puguin ser identificats i que hi poder ser citats.
De moment, 23 agents de la Policia Nacional ja estan sent investigats.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
13 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià presentaran un contenciós administratiu contra la llicència d'obres de l'abocador de Riba-roja d'Ebre. També han denunciat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre irregularitats en les obres i en tot el procediment. Tot plegat per evitar que el dipòsit de residus industrials sigui una realitat. Canal Terres de Cases, bona tarda.
Bona tarda. Front comú institucional i jurídic per aturar l'abocador de Riba-roja d'Ebre. 11 dels 14 ajuntaments de la Ribera d'Ebre, a excepció de Riba-roja, Tivissa i Ascó, i dos dels pobles veïns del Segrià, Almatret i Maials, estan ultimant un contenciós administratiu contra la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament. Se sumarà a les denúncies que individualment ja estan presentant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Urbanisme de la Generalitat per captació d'aigua sense autorització i pels danys que els treballs estan ocasionant en camins i finques. Càrrecs electes d'aquests ajuntaments ajuntaments han comparegut aquest dimarts a Móra d'Ebre per respondre també a la creació de l'anomenat col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, integrat pels alcaldes de Riba-roja, Tivissa i d'altres regidors i caps de llista a les eleccions municipals que es desmarquen del posicionament pràcticament unitari a la comarca. Joan Juncàs, l'alcalde de la Torre de l'Espanyol.
Però nosaltres estem favorables a la indústria, que vinguin a la Ribera, que vinguin, seiem a parlar, però que vinguin i s'implantin. El que volem deixar ben clar és que un abocador no és una indústria.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha requerit a l'Ajuntament de Riba-roja una còpia de l'expedient complet de la llicència d'obres, alertant que si el permís no s'adequa al pla especial urbanístic vigent, s'emprendran les accions oportunes.
El presumpte autor de l'homicidi ahir a la nit al centre de Figueres té antecedents per un delicte similar. Havia estat condemnat el 2006 a internament psiquiàtric per matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia. Mentrestant, la capital altempordanesa està de dol. L'Ajuntament ha fet una ofrena floral per recordar la víctima i ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Figueres mostra el seu dolor per l'assassinat ahir al vespre en plena rambla de la ciutat d'un veí de 64 anys. Els regidors i el govern de la ciutat han fet entrega d'una corona de flors a la rambla on es van produir els fets com a mostra de respecte cap a la víctima. Des de l'Ajuntament es treballarà per presentar-se com a acusació popular contra el presumpte autor dels fets que va ser detingut després de l'apunyalament. Així ho expressa l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
Que com a Ajuntament ens plantegem exercir l'acusació popular i és per això que en el ple del proper 9 de maig proposarem en caràcter urgent aquest acord i que l'Ajuntament es personi com a acusació popular perquè no es torni a repetir i perquè la justícia sigui implacable.
Els fets es van produir pels vols de les 9 del vespre quan la Rambla està més concorreguda i això va fer que testimonis de seguida avisessin els serveis d'emergència i a la policia.
Els advocats de les víctimes d'abusos sexuals, els maristes de Sants Les Corts, reclamen l'ingrés immediat a presó de l'acusat Joaquim Benítez. Ha estat condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó.
Des de la Fundació Vicky Bernadet mostra la seva satisfacció per la pena imposada a Benítez. La presidenta de la Fundació, que lluita contra els abusos, Vicky Bernadet, destaca que aquesta sentència pot animar d'altres víctimes a denunciar.
Qualsevol víctima que potser té por del sistema judicial o que no hi confia, d'alguna manera pensa que igual té una possibilitat. Després aquesta sentència també té una altra cosa i és que ha escoltat a les víctimes i tot això en conjunt fa que podria ser que víctimes s'atrevissin en aquest moment a dir doncs jo també sóc capaç de fer-ho.
L'Audiència de Barcelona considera provat que l'exprofessor va abusar de 4 alumnes entre els anys 2006 i 2010 i condemna el centre a pagar també 120.000 euros a les víctimes per danys morals.
Crida dels sindicats per omplir els carrers aquest 1 de maig. Molts municipis preparen actes i concentracions, entre ells Terrassa, que recupera aquest any la manifestació del 1 de maig. Ho fa coincidint amb la commemoració dels 50 anys de la primera marxa clandestina a la Font de les Canyes l'any 1969. La intenció de Comissions Obreres, impulsora de la reivindicació, és consolidar l'acte a la ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Amb el lema Més drets, més igualtat, més cohesió, primer les persones, la manifestació sortirà a les 11 del matí de la plaça Lluís Companys per baixar per la Rambla fins a la plaça Anselm Clavé. La convocatòria ha rebut el recolzament de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, la Comissió del 8 de març, la Maria Blanca, el col·lectiu d'Eio Flautes i el Moviment per unes pensions dignes, així com de les formacions polítiques d'esquerres a la ciutat. Escoltem el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, Enrique Rodríguez.
És una oportunitat que tenim per reivindicar la solució a la nostra situació actual, una situació d'atur que encara és una situació complicada. El tema de la contractació sí que és molt més complicada que l'any passat. La duració de la contractació és inferior a un mes.
Comissions també exigeix una fiscalitat més progressiva, la derogació de la reforma laboral i de la llei Mordassa, blindar les pensions en el marc de la Constitució, així com acabar amb la bretxa salarial.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Preocupació per la gran crossa que es troben els pescadors al mar, la majoria plàstic. Per aquest motiu, fa 4 anys que s'ha posat en marxa un projecte que aquest 2018 ha aconseguit recollir 70 tones d'escombraries marines. La Ràpita és un dels ports que participa en aquesta iniciativa. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. A Catalunya s'han recollit 70 tones d'escombraries marines en un any mitjançant el projecte Marviva Upcycling the Oceans, que va néixer el 2015. Actualment hi formen part un miler de pescadors de 14 ports catalans, entre ells la Ràpita, un dels ports amb més nombre de flota d'arrossegament, ara en la qual se centra el projecte ja que el 70% de la brossa està al fons del mar. Irene Díez es la directora de la Fundación Ecoalf.
Pero principalmente el arrastre es el que puede sacar 1 o 2 kilos de basura al día. Entonces, para nosotros, San Carlos era un puerto clave, ya os digo, por la importancia de la flota de arrastre. Entonces, no tenía mucho sentido ir a otros puertos donde puede haber 7 barcos de arrastre si no estábamos en San Carlos.
Després de recollir la brossa i depositar-la en contenidors especials, els residus es transporten, es classifiquen i es reciclen. Precisament l'empresa de moda sostenible Ecoalf forma part del projecte i elabora peces d'alta qualitat, tot amb producte reciclat.
I a Reus, els veïns del bloc amb pisos ocupats al carrer de Batràs, a qui Endesa els va tallar el subministrament elèctric, ara fa prop de 2 mesos, tornen a tenir llum. Han hagut de pagar, però, de la seva butxaca els 200.000 euros que ha costat la reparació del quadre elèctric i sense la qual la companyia es negava a restablir el servei. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Els veïns expliquen que ara la companyia elèctrica els reclama igualment els rebuts de quan han estat sense llum. Ho explica Josep Machado, portaveu de la Coordinadora Ciutadana d'Entitats en Defensa del Territori.
Ara tenim la llum, després d'una reunió una mica tensa que va haver amb la comunitat de propietaris i els ocupes que hi ha llogaters, que vam entrar una mica en raó i vam acordar anar a serveis socials que es volen endollar i nosaltres els hem dit que no. Per tant, els acompanyarem a serveis socials perquè es van oferir per ajudar-nos l'alcalde de serveis socials i si els volen posar els comptadors, els que estan d'ocupa s'han compromès a pagar el subministre. I l'altra part és la problemàtica que se'ns ha creat, que FECSE tingui la cara o el morro, digue-li com vulguis, de presentar factures, ni de mínims ni de res, perquè aquí se va tallar la llum.
Perquè no es torni a repetir la situació, els veïns han instal·lat càmeres a l'immoble, especialment una que enfoca directament sobre el quadre elèctric de l'edifici, que ha de preveure que la situació no es torni a repetir.
Un home de 83 anys ha mort aquest matí a la platja del Dorado de Cambrils. Uns veïns han localitzat el seu cos surant a l'aigua i han donat l'avís.
El servei d'emergències ha rebut l'alerta a 11:45. Les persones que han alertat al SEM han tret l'home de l'aigua, però quan han arribat les ambulàncies no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima és un veí de Cambrils de 83 anys.
En cultura, a la Vall d'Àneu, al Pallars Sobirà, tot a punt per la 28a edició del Dansàneu, el Festival de Cultura del Pirineu, que arribarà del 25 al 30 de juny. Enguany, el festival s'avança una setmana i es concentra en tan sols 7 dies, ja que en un principi coincidia amb la celebració del Doctor Music Festival. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Sol Picó amb Marco Mezquida, Jaume Sangrà, amb Carles Marigó o les produccions Aer, Teia i Sa Mateixa són algunes de les propostes destacades del festival, que se celebrarà del 25 al 30 de juny a les Valls d'Àneu. Ruth Martínez és la directora del Dansàneu.
Incentiu a la producció tant més contemporània com també la que treballa amb materials d'arrel tradicional i jo crec que és una aposta que hem fet com a festival que ens ha funcionat i si m'ho permeteu estem especialment contents de que, de fet, alguns dels espectacles que neixen o s'incentiven des del Dansàneu puguin córrer, puguin tenir trajecte.
El Dansàneu també vol donar un major pes als aspectes patrimonials i per aquest motiu, abans de cada espectacle, s'oferirà una explicació als assistents sobre els espais on es desenvolupen les actuacions. El festival també posa en marxa una plataforma virtual des d'on adquirir anticipadament les entrades als espectacles.
Girona escalfa motors per acollir el proper 15 i 16 de juny el Festivalot, un dels grans esdeveniments musicals i familiars de referència de Catalunya. Aquest any, entre el Parc de la Devesa i l'Auditori, hi passaran grups com Doctor Prats, Obeses o Rigui per Xics. La principal novetat, la presentació del Festivalot Market. FM Girona, Siso Garcia.
Grups d'estils diferents i per públics ben diversos, però que el Festivalot tindran un objectiu en comú, oferir un esdeveniment per a les famílies per tal que tant els pares i mares com els nens puguin gaudir plegats de la música en directe. Joan Enric Barceló és membre dels Amics de les Arts i organitzador del Festivalot.
Sempre aquest festival havia de ser no només el dia que els grups de pop i de rock i de massissatge toquen per als nens, diguéssim, sinó que es havia de reconèixer la feina que il·lustres de la cançó infantil com han sigut Tonietti i Àngel Davant, que els hem tingut en el nostre festival, com els grups que es dediquen cada dia de la seva vida a treballar aquest públic, també poguessin coexistir, no?
Altres grups que se sumen al festival d'aquest any són Joan Coloma, com a disc jockey, Doctor Prats, Jordi Tonietti, Obesa, Xiula, i com cada any també grups tribut, en aquest cas versionant Bob Marley amb el cantant dels Gossos, Nacho Tarrés i The Wireless. Uns concerts que ja des de l'any passat s'ubiquen al Parc de la Devesa i a l'Auditori.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Esparcitilip Girona ha renovat Elena Oma per una temporada més.
L'Ale de Terrassa, de 22 anys, està fent el seu millor curs des de que va arribar a Fontejau. La propera serà la quarta temporada d'Oma a Fontejau, només amb el parèntesi de la sessió al Cadí la Seu al desembre de l'any passat. La renovació s'ha produït la setmana en què les gironines iniciaran la sèrie final de la Lliga contra el Perfumeries Avenida.
El femení Maresme de bàsquet es juga al Campionat de Catalunya.
Femení Maresme de bàsquet afronta el tram decisiu de la temporada després d'una fase regular pràcticament perfecta. Les jugadores de Llavaneres van acabar en primera posició amb 13 victòries i una derrota.
Ràdio Sambi, Jaume Portell.
D'aquesta manera van quedar per sobre d'equips amb molt més pressupost com el Barça i el Sant Adrià. Abans d'aquesta final a 4, Jordi Fornés, president del femení Maresme, ens ha explicat quins són els objectius del club.
Quan planificàvem la temporada respecte a aquest equip cadet A, l'objectiu era, òbviament, quedar primers a la fase regular, poder anar a la final a 4 del Campionat de Catalunya i, òbviament, intentar quedar dels 3 primers per anar al Campionat d'Espanya.
La final a 4, on es jugaran al Campionat de Catalunya, serà el cap de setmana del 4 i el 5 de maig a Igualada. El femení s'enfrontarà al quart classificat, l'Almeda. L'altra semifinal la jugaran al Barça i al Sant Adrià. Si el femení guanyés, tindria automàticament una plaça per disputar els campionats d'Espanya. El femení Maresme, fundat l'any 2010, va guanyar el campionat d'Espanya a la categoria infantil l'any 2017.
Els catalans Roberto Bou i Anna Ramírez han guanyat la segona etapa de la Taitán Desert en una jornada dramàtica.
Un dels participants, l'aragonès Fernando Civera, va perdre la vida per una fallada cardíaca.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem passat demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els humans ens fascinen les coses noves. La necessitat de trencar amb la rutina és el que fa que una moda en substitueixi una altra de manera cada vegada més ràpida. Però les modes tampoc són de la postmodernitat. Coses tan tradicionals com els sants també han tingut les seves modes. Així, la pagesia catalana havia venerat sempre, com a patrons, els sants Abdó, Senent i Galderic. Però al segle XVII en va arribar un de nou que els va deixar en l'oblit, el madrileny Sant Isidre. I el que un dia va ser novetat, ara ja és tradició, fins al punt que pels volts del 15 de maig se celebrin fires en el seu honor. És el cas de la Fira de Sant Isidre de Solsona. El que va arrencar com una fira exclusivament dels tractants de bestiar s'ha convertit en tot un esdeveniment al Solsonès. Més de 60 anys després, aquesta Fira de Sant Isidre ha crescut amb activitats de caire social i cultural per a totes les edats, a la vegada que manté les seves arrels, sent la fira amb més caps de bestiar vius de tot Catalunya. A més de les parades, l'espai gastronòmic i les exposicions de bestiar i automoció, aquest 2019 arriba ben farcit de propostes. Entre les activitats més destacades hi haurà el concurs d'esquilar ovelles, l'exhibició de dansa, els puntaires, la primera trobada de cotxes japonesos i el concert solidari pel càncer infantil. Del 10 al 12 de maig, 67a Fira de Sant Isidre a Solsona. Podeu descarregar-vos en la programació sencera al web firadesolsona.cat.
Sabies que...
Tots hem patit alguna picada de mosquit i hem experimentat la sensació que produeix rascar-nos, però a què es deu aquest alleugeriment? Tot i que els experts no estan plenament convençuts d'això, diuen que rascar-se estimula determinats nervis de la pell que ajuden a regular el viatge dels impulsos de la picor a través de les cèl·lules, creant curtcircuits temporals. Però, per molt plaent que pugui semblar-nos, rascar-se acaba empitjorant les coses perquè posa en marxa un cicle interminable de picor i rascar-se. Al rascar-nos estimulem els nervis de la picor, que augmenten la seva acció. Al cap d'una estona, però, no pots parar de rascar-te i fins i tot corres el risc de provocar una infecció a la pell.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.